2008, una nova generació al poder. L'any de Phelps, Nadal, Bolt i Hamilton. Michael Phelps, Usain Bolt, Pequín els corona.
L'atleta nord-americà Michael Johnson i el nedador alemany Mark Spitz són història després dels Jocs Olímpics de Pequín. Dos joves anomenats Usain Bolt i Michael Phelps són els nous reis. Al Cub d'Aigua, l'escenari de la natació, l'Express de Baltimore, que és el sobrenom amb què es coneix Phelps, acaba amb la marca de 100 medalles d'or de Spitz, vigent des de fa 26 anys. I al Niu, l'estadi d'atletisme, el jamaicà Bolt, el Llamp, trenca el rècord del món dels 200 lliures que tenia Michael Johnson des de feia 12 anys. 17 d'agost. A Michael Phelps només li queda una prova per ser el millor de tots els temps a la piscina. Fins aquest dia neda 16 curses i en guanya 13. El relleu del 4% estils li fa augmentar la xifra, 14 victòries de 17, o el que és el mateix, 8 ors i 7 rècords del món a Pequín.
El primer que vull dir és que els rècords estan perquè algú els torni a batre. Sempre ho he dit i continuo pensant així. Vull ser el primer Michael Phelps i no el segon Mark Spitz. Això no vol dir que ell hagi estat per mi un referent, algú en el qual sempre m'he fixat. El que va aconseguir a Munic és encara una gran fita. Haig de reconèixer que sempre havia somiat poder assolir un triomf com aquest als Jocs Olímpics.
Phelps guanya a Pequín els 400 estils, el relleu 4%, els 200 lliures, els 200 papallona, el relleu del 4x200, el 200 estils i el 100 papallona. Però no en totes les proves s'imposa amb facilitat als seus rivals. El 100 papallona, el serbi Milorad Kavic, és a punt de treure-li l'or. Phelps s'imposa per una centèsima i la delegació balcànica presenta una reclamació que no prospera. L'altra gran final és la del relleu, 4% lliures, en què l'últim rellevista nord-americà, Jason Lezak, supera el gran favorit, el francès Alain Bernard. La imatge de la versada de Phelps amb Lezak fa la volta al món. 16 d'agost. El Niu esclata d'alegria quan Bolt guanya amb facilitat els 100 metres llisos. El crono queda aturat en 9 segons i 69 centèsimes, que situa en Bolt com l'home més ràpid del planeta. Bolt no necessita fer una bona sortida i a mitja cursa ja supera en 2 metres els seus rivals. Tothom coincideix que la marca hauria pogut ser molt més bona si el jamaicà no s'hagués deixat anar els 30 últims metres.
Intentaré seguir fent grans coses, potser trencar els meus rècords i fer coses boniques. L'any que ve al campionat del món, potser llavors puc fer el mateix que he fet aquí, però encara no sé si ho buscaré.
L'endemà, Bolt ho té tot a punt per l'assalt a l'altra prova de la velocitat, els 200 metres. Michael Johnson, que encara té el rècord, pronostica que Bolt el superarà tard o d'hora, però no a Pequín. El jamaicà trenca els pronòstics i atura el crono en 19 segons i 31 centèsimes, una menys que el nord-americà. La sèrie la completa amb el tercer or i el tercer rècord del món al relleu 4%.
Pep Guardiola, el millor Barça de la història?
Pep Guardiola només necessita 4 mesos de competició per fer tornar el Barça a l'aparador mundial. Els números i el joc de l'equip ensorren la teoria dels més escèptics sobre la seva figura, que augmenta els dubtes després de perdre a Numancia el primer partit de Lliga, però que acaba l'any sent reclamat com l'Àlex Ferguson del Manchester. Els números no generen dubtes i la seva gestió del vestidor tampoc. A la Lliga, el Tourmalet Blaugrana, abans de l'aturada, corona el Barça com a rei de la muntanya i també com a màxim i potser únic aspirant a la victòria final. 10 punts amb el Sevilla, 11 amb l'Atlètic de Madrid i el València i 12 amb el Madrid i el Villarreal. A la Lliga de Campions, classificat per als vuitens de final com a primer de grup, el seu pròxim rival serà l'Olympique de Lyon i a la Copa també és als vuitens de final on l'espera l'Atlètic de Madrid. 5 de maig. Quan només falten 2 dies perquè jugui el Clàssic al Bernabéu, ja s'anuncia que l'aposta de Xiqui Begiristain per a la banqueta és Pep Guardiola. L'anunci oficial es precipita l'endemà del partit contra el Madrid. La derrota, la imatge i el desgavell del partit del Bernabéu necessiten una cortina ben espessa. Guardiola serà l'encarregat de canviar el rumb de l'equip.
Garanteix la continuïtat renovada de l'ideari futbolístic que ens ha portat als èxits i que, per altra banda, doncs, en Pep Guardiola té els coneixements, la il·lusió, l'autoconfiança i, a més, té l'estimació pel club necessaris per sortir-se'n amb èxit.
La seva feina com a entrenador del Barça Atlètic coincideix amb l'anunci de Laporta. Els partits del filial són seguits per més mitjans de comunicació del que és habitual, però Pep Guardiola marca la línia i treu a escena els seus dots de bon orador. No se li escapa ni una frase del que serà el repte més important a partir de l'1 de juliol. 17 de juny. La sala de premsa del Camp Nou recupera Guardiola, 7 anys després que anunciés que marxava per provar sort al Brescia. Guardiola, amb camisa blanca i corbata negra, es defineix com un fan absolut del futbol d'atac. L'aposta per l'espectacle està garantida. Abans, però, cal fer feina per recuperar tot el que significa el sentit de grup i de vestidor.
Jo no entenc portar un vestidor que estem 11 mesos junts, que estem més junts nosaltres que amb les nostres famílies, sense hi hagi comunicació, sense parlar, sense dir-nos les coses a la cara, sense l'ús de la paraula, l'ús d'això, d'abraçar-nos, de cridar-nos. No entenc una altra manera de funcionar. És a dir, jo intentaré convèncer de fer les coses, que hi haurà unes normes, perquè és impossible funcionar un grup tan ampli sense hi hagi unes normes a seguir.
S'acaba l'autogestió. Guardiola imposa el diàleg, però també el càstig i la intervenció per a qui traspassi els límits. Una de les primeres coses que deixa clares des del començament és que no compta amb Ronaldinho, Deco ni Eto'o. La sortida dels dos primers es tanca amb rapidesa. La del camerunès s'alenteix. El Barça li busca un substitut al mercat. Adebayor i Drogba són els davanters preferits. Les altes pretensions econòmiques dels seus equips i un canvi d'actitud d'Eto'o fan dir a Laporta que la situació no és irreversible. 12 d'agost, roda de premsa abans del debut del Barça a la Champions, en el partit de la prèvia contra el Viswa de Cracòvia.
Vull comunicar-vos que Samuel Eto'o queda amb nosaltres. Sé el que vaig dir el dia de la meva presentació, que va ser que no comptava amb ell, però el seu comportament m'ha fet decidir que estigui amb nosaltres i que estic convençut que ens ajudarà perquè és un jugador d'un talent immens.
Amb Guardiola tornen les rotacions i els jugadors del planter segueixen tenint un protagonisme excepcional. Sergio Busquets, el fill del Busi, té l'aval de Guardiola, que comparteix amb ell l'últim any al Barça Atlètic. Les seves actuacions li valen també la renovació fins al 2013. També fan la seva aportació al primer equip Pedro, Víctor Sánchez i Víctor Vázquez. El seu debut a la Lliga comença amb una derrota al camp del Numancia i un empat a casa amb el Racing. A partir d'aquest moment encadenen 9 victòries consecutives i, posteriorment, 20 partits imbatut, sumant els partits de la Champions. Guardiola frena l'eufòria.
El Dream Team és irrepetible i nosotros no nos alcanzaremos a llegar a ese nivel. Después del Dream Team hubo un equipo donde hizo 2-3 años impresionantes y ya me gustaría también acercarme a ese nivel. Ese equipo ganó mucho, nosotros estamos en frase no embrionària, però, digamos, saliendo.
Del seu futur se'n comença a parlar. Fins i tot els més agosarats diuen que hauria de ser l'Alex Ferguson del Manchester. Guardiola veu inviable estar-s'hi molts anys a la banqueta del Barça. No hi ha un termini fixat, però la idea de Guardiola és que la figura d'entrenador del Barcelona no superi els 3 o 4 anys.
Ha marcat Messi, al 46 de la segona part. Messi ha reblat el clau. Al 46 de la segona part, Messi ha aconseguit arrodonir el marcador.
La temporada comença amb dubtes i s'acaba amb això.
Per arrodonir el 2-0, Barça 2, Madrid 0, al 47 de la segona part.
L'Espanyol, 3 entrenadors en un any.
Ernesto Valverde, Bartolomé Márquez i José Manuel Esnalmané s'han assegut aquesta temporada a la banqueta del club. Els números del 2008 a la Lliga són prou eloqüents i expliquen tants canvis. L'Espanyol ha jugat 37 partits en tot l'any, amb un balanç de 23 derrotes, 7 empats i 7 victòries. 18 de maig. S'acaba la Lliga i el calvari per a l'Espanyol. Després d'una primera volta immaculada, amb 14 jornades consecutives sense perdre, el Carmelet de la Lliga de Campions es veu a prop. L'equip transmet bones sensacions, però el 2008 s'encarrega d'esborrar-ho tot i els objectius van baixant i l'eufòria també. L'Espanyol acaba la Lliga al 12è classificat. El president Daniel Sánchez Llibre acaba demanant perdó.
És una afició que no ens la mereixem, perquè és una afició tan fantàstica, tan bona. Jo només els hi tinc que dir gràcies i perdó per lo que ha passat aquesta segona volta.
Un dels motius d'alegria per als pericos passa per l'empat a 0 al Camp Nou contra el Barça, un resultat que deixa els blaugranes sense opcions al títol. Acabada la temporada, el futur d'Ernesto Valverde s'allunya del club, tot i que li queda encara un any de contracte. La decisió s'allarga perquè la directiva espera que sigui el tècnic qui faci el primer pas de cara a la desvinculació. 26 de maig, Valverde anuncia que marxa i el club deixa clar que no el fan fora.
He estado analizando un poco lo que ha sucedido en las últimas semanas, especialmente en esta última. Creo que el ambiente que hay alrededor del equipo no es el mejor para iniciar una nueva temporada y creo que esta decisión es la mejor tanto para mí como para el club.
La comissió delegada de l'Espanyol triga una setmana a anunciar que Bartolomé Márquez, l'aposta personal del director esportiu Paco Herrera, serà el seu substitut a la banqueta. L'equip comença bé la temporada i després de dues victòries a les dues primeres jornades se situa líder. En quatre jornades l'equip passa la prova de foc de jugar contra el Sevilla, el Barça, el Madrid i el Villarreal. Sumen dos dels 12 punts possibles, tot i que a la memòria quedarà també el polèmic derbi, l'últim a Montjuïc. 27 de setembre. Els blanquiblaus perden per 1-2. Un penal injust a l'últim minut de partit decanta la balança per al Barça. El penal és la cirereta del partit que té incidents greus a la graderia. L'àrbitre Medina Cantalejo el suspèn durant 10 minuts perquè un grup de boixos nois llança bengales contra els aficionats de l'Espanyol. Al final del partit, Daniel Sánchez Llibre esclata contra l'arbitratge.
Què volen? Que els dos, tres o quatre grandes, jo en diria dos, són els que tenen que estar dalt. Bueno, pues, vinga, seguim així i quan haguem passat aquests partits pues, ja farem una altra lliga. Una altra lliga perquè jo diria que la lliga aquesta està prostituïda.
Un altre dels actes que encén l'espanyolisme és quan Piqué i Henry, especialment, dediquen i celebren el gol amb els aficionats radicals. L'Espanyol pretén denunciar els dos jugadors a la Comissió Antiviolència, proposta que després és desestimada i que genera crispació al president del Barça, Joan Laporta.
Els jugadors del Barça, que ni me'ls toquin, perquè van fer un partidàs, perquè a més es comporten d'una manera excel·lent. Tenim un dels equips que hem guanyat en el decurs d'aquests anys més cops al Premi Fair Play.
El dispositiu de seguretat és criticat fortament. Els boixos nois són escortats fins a l'estadi i ja es detecta durant el camí la presència de bengales. L'Espanyol també adverteix al cap dels Mossos d'Esquadra que els projectils són també a la graderia. Josep Saumell, el màxim responsable de la seguretat, es defensa.
Els boixos, efectivament, van cremant bengales pel camí i van dintre d'un perímetre policial. El raonament que es fa servir és que totes les bengales que cremin pel camí són bengales que no tenen possibilitat d'accedir a l'interior del recinte.
Dos dies més tard, cinc boixos nois passen a disposició judicial. La Comissió Antiviolència proposa una sanció de 65.000 euros i 5 anys de prohibició d'entrada als estadis. Posteriorment, el comitè de competició sanciona l'Espanyol amb 3.000 euros, però no tanca Montjuïc. Després del derbi fins al final d'any, l'Espanyol només guanya un partit més amb Márquez. El 24 de novembre, la comissió esportiva ratifica el tècnic, tot i que transcendeixen els contactes amb altres entrenadors. Márquez passa dos exàmens, el primer contra el Racing, en què perden per 3-0. Les càmeres de televisió l'enxampen a veu d'autocar amb la famosa frase «Fem olor de mort».
Esto es una broma que yo hago a la salida d'autocar y que luego hago en el estadio, que digo, cuando ganamos no veo tanta gente. Digo, ¿qué pasa? ¿Que olemos a muerto? La frase es así. No es olemos a muerto en el sentido de decir es que estamos muertos. Porque yo no estoy muerto. Estoy más vivo que nunca.
Una setmana més tard, la derrota contra l'Sporting de Gijón a casa el sentencia. Márquez està 6 mesos en el càrrec. 1 de desembre, José Manuel Esnalmané és l'escollit per dirigir l'equip.
No me considero yo un fontanero, ni mucho menos. Pero si se da la circunstancia de que en el transcurrir de mi trayectoria he tenido que estar en muchas situaciones parecidas y por lo tanto esa experiencia pues entra en tu currículum.
L'any 2008 s'acaba per Raúl Tamudo com el va començar, amb una lesió. Al gener, el capità es trenca el cúbit i s'està 2 mesos de baixa. Al novembre es fa un trencament de 8 centímetres al bíceps femoral de la cama esquerra, que també el tindrà uns 2 mesos de baixa. Ivan de la Peña tampoc s'escapa de les lesions. En 16 jornades de Lliga s'ha lesionat 3 vegades.
Pau Gasol, el primer català en una final de la NBA.
One ball and no strikes. Aaron waiting out to the deep straight away. Fastball is a high drive.
18 de juny. Al Boston Garden, després de 22 anys, els Celtics tornen a guanyar l'anell de campions de l'NBA. 131-92 contra els Lakers de Pau Gasol en el 6è partit de la sèrie. Els 39 punts suposen la segona diferència més gran en una final. Paul Pierce, l'aler de Boston, és nomenat el jugador més valuós. Pau Gasol és el primer català que arriba al cim de la millor lliga del món. Catalunya Ràdio i Televisió de Catalunya, en una iniciativa pionera, transmeten per primera vegada i en català les finals.
Els hi queden 4 segons, els Lakers.
Quina cosa,
si els serà... Lakers és un calvari aquest final, sí. Un punt de provocació.
I final, final del partit, els Celtics acaben de guanyar. 22 anys més tard, l'NBA.
Gasol tanca unes bones finals a números que no varien gaire de les estadístiques que ha mantingut durant tota la temporada. No s'escapa, però, d'alguna crítica puntual del seu entrenador Phil Jackson, que li reclama més agressivitat i força. Però Gasol juga les finals a la posició de 5 i no de 4, que és la seva natural. Tot i així, la seva feina també té reconeixement, com el de Karim Abdul-Jabbar, el mític jugador dels Lakers, que fa d'assistent.
Crec que ho ha fet molt bé. Ha arribat a l'equip titular de l'All-Star. Fins i tot quan s'entrena és un jugador amb un gran talent. En el nostre equip té un paper importantíssim. A l'apartat ofensiu, per exemple, les passades adequades, ens feia falta un jugador al pivot que fos capaç de fer això i tingués aquesta habilitat. Jo crec que era la persona perfecta per jugar al pal alt dels Lakers.
Aquest any Gasol comença la 8a temporada a l'NBA. Arriba als Lakers el mes de febrer per substituir el lesionat Andrew Bynum. Debuta el 6 de febrer en un partit contra els Nets de Nova Jersey en què queda clar de bon principi quin serà el seu rol a l'equip. Surt el titular i acaba el partit amb dobles figures, 24 punts i 12 rebots.
Està clar que és un gran canvi, un pas endavant importantíssim, un pas gegant. De moment encara assimilant tot el que està sent aquest pas i amb moltes ganes d'estar amb l'equip i començar ja a aprendre el sistema de joc i el joc dels meus companys.
Enguany Gasol ha recuperat la seva posició natural a la pista. Amb la recuperació d'Andrew Bynum i la maduresa dels joves jugadors de banqueta, els Lakers tornen a ser candidats al títol. 20 de juny, només 2 dies després de jugar-se l'últim partit de la final, l'altre Gasol, en Marc, anuncia que aterrarà a Memphis. En el traspàs de pau als Lakers, la franquícia s'assegura una opció preferencial sobre el seu germà. Només falta el sí definitiu d'en Marc, amb una oferta per integrar el nou projecte esportiu del Barça.
Sempre s'ha sabut que hi ha als Estats Units... El bàsquet és diferent, es veu d'una altra manera, és llançar els millors, per mi, pivots del món, hi ha un altre ritme de joc, i jo he estat allà, he pogut viure d'una manera molt a prop, amb en Pau, vaig pensar, no?, quan estava allà, que algun dia m'agradaria anar allà i surto d'això, i ara que tinc l'oportunitat, i és una bona oportunitat, doncs ho intentarem.
En Marc debuta amb els Grizzlies amb dobles figures, 12 punts i 12 rebots, tot i que l'equip demostra que serà un dels més febles de l'NBA. Marc Gasol és el tercer català que passa per la franquícia després d'en Pau i en Joan Carles Navarro. El de Sant Feliu de Llobregat no arriba a adaptar-se i després d'un any torna al Barça. Té temps de jugar l'All-Star dels rookies el mes de febrer, en què anota 14 punts. Gasol arriba a Memphis per cobrir el forat deixat pel seu germà i Rudy Fernández arriba al Portland com una estrella, tot i ser un rookie. A l'aeroport, unes 200 persones l'esperen amb crits de Rudy, Rudy, Rudy. L'endemà parla pels millors anys de la nostra vida.
Increïble, la veritat és que increïble. Jo quan, just al sortir de l'avió, em van vindre allà a buscar, tot ha sigut facilitat i després, quan vam sortir a l'aeroport, tota aquella llantada era increïble, no? Cridant Rudy, bienvenidos. No, va ser brutal, brutal.
Rudy debuta a l'NBA jugant contra Pau Gasol a l'Staples Center. Anota 16 punts amb 3 triples. El mallorquí no és titular a l'equip de Portland, però la seva presència a la pista es nota. Rudy és un rookie amb galons de veterà.
Valentino Rossi, a la casa de Giacomo Agostini.
28 de setembre. Circuit de Motegi al Japó. Valentino Rossi recupera el títol de MotoGP. Sense donar opcions als rivals, el pilot italià suma la seva 5a victòria consecutiva després de les aconseguides als circuits de Laguna Seca, Misano, Breno i Indianapolis. Després de 2 anys de sequera, recupera el títol mundial, el 8è de la seva carrera, els seus últims a la categoria de MotoGP. Rossi celebra el títol amb una samarreta en què es llegeix: perdoneu el retard, a més de significar amb un notari el 8è títol aconseguit.
Dopo aver vinto così tanto, io più che altro corro per delle soddisfazioni personali.
Després d'una carrera com la meva, amb tantes victòries, corro per plaer.
Si guanyo estic content, si perdo m'emprenyo. És el meu estat d'ànim. Haig de dir que aquesta vida de pilot de mundial m'agrada moltíssim per estar sempre viatjant. Soc famós i la gent m'estima. Les noies se m'acosten perquè sóc famós, per tant, baso la meva vida en la meva velocitat a la pista, en això treballo.
Un dels rècords que li queden per tenir a Valentino Rossi és el de victòries totals que té ja com Agostini. El mes de maig, al Gran Premi de França, Rossi iguala les 90 victòries d'Àngel Nieto. Al final de la temporada ja en suma 97. El mític Agostini n'acumula 122. El pilot de Tavulla, Itàlia, recupera el títol mundial després d'una temporada magnífica en què puja 16 vegades al podi i obté el rècord de màxima puntuació a la cilindrada amb 373 punts, suma a les 18 curses del Mundial. 30 de març. Dani Pedrosa es posa líder del Mundial de MotoGP per primera vegada a la seva carrera esportiva. Guanya la cursa de Jerez, el manté durant dues proves i a França el perd. La temporada del de Castellar del Vallès està marcada per les lesions. La primera, els entrenaments de pretemporada que es fan a Sepang. I la segona, el Gran Premi d'Alemanya, quan Pedrosa lidera la prova. La 15a posició al Gran Premi de Brno encén el pilot més calmat i reservat del circuit. Pedrosa esclata contra la marca de pneumàtics Michelin perquè entén que les seves opcions de lluitar pel títol queden enterrades a Txèquia.
No reconocen los errores, además son arrogantes. Hacen ver como si tampoco hubiera sido tan malo, eso es lo peor de todo. Antes de venir a este gran premio, los propios de Michelin ya te dicen, bueno, los entrenos aquí no fueron muy bien, el neumático de adelante tal. Ya no llegas con una ilusión, la ilusión que debería ser, ¿no? Sí, el error aquí no es ni de Honda ni de Dani Pedrosa, el error es del que hace los neumáticos, que no los hace bien.
Això és el mes d'agost. Un mes més tard, a Indianapolis, Pedrosa decideix fer el canvi a Bridgestone. El pilot català acaba la temporada amb 11 podis, incloses dues victòries, que el situen tercer del Mundial. Per a Toni Elias, l'altre català a MotoGP no ha estat una temporada de flors i violes. Això sí, els dos podis consecutius a Brno i Misano són primordials perquè el manresà fitxi per Honda de cara a la temporada 2009. Acaba 12è. L'any que ve, Sete Giberrau s'afegirà a la categoria. El seu retorn es tanca el mes d'octubre a València. Yamaha serà el seu equip. A les altres cilindrades, títols mundials per a Marco Simoncelli als 250 i Mick Di Mello als 125.
2008. Una nova generació al poder. L'any de Phelps, Nadal, Bolt i Hamilton. La inesperada Copa Davis en l'any de la discòrdia.
Del 6 de maig al 23 de novembre, o el que és el mateix, de Roma a Mar del Plata. La guerra oberta entre alguns dels jugadors de l'equip espanyol de Copa Davis i el president de la Federació Espanyola de Tenis, Pedro Muñoz, acaba amb el títol a l'Argentina i els rumors que Muñoz pot reconsiderar la decisió de retirar-se com a màxim mandatari. L'elecció de Madrid com a seu de la semifinal contra els Estats Units fa públics els problemes en la relació personal Muñoz-jugadors. Muñoz vol primar els interessos econòmics de portar l'eliminatòria a Madrid i els jugadors volen que es tingui en compte els interessos esportius de jugar a nivell del mar. Muñoz guanya i els jugadors emeten un comunicat, firmat a Roma, on es desplaça el capità de l'equip Emilio Sánchez Vicario. Abans d'agafar l'avió, atén Catalunya.
El problema que tenemos pues es directamente con el hecho de la palabra que el presidente nos ha dado, ¿no? Que nos va a escuchar. Si él quiere tomar una determinación sin escucharnos, pues que lo asuma.
Aquest comunicat, signat, es complementa també amb missatges telefònics que Muñoz envia a jugadors, entrenadors i agents de jugadors. El document el firmen Nadal, Ferrero, Ferrer, Mullà, Verdasco, López, Almagro i Robredo. Muñoz tampoc deixa amics en la generació posterior. El català Jordi Arrese, a qui Muñoz va fer fora del càrrec, parla pels millors anys de la nostra vida i no es mossega la llengua.
El Pedro Muñoz, definit, és un autèntic exemplar. Aquest senyor, que sàpigues que això dels SMS és una constant seva. Això ja ho va fer quan jo em vaig retirar. Després de mentir moltíssim als jugadors que li van dir que era un autèntic mentirós amb coses que em deia a mi, el vaig voler deixar sec perquè no em toqués més els nassos, amb el qual vaig dir que aquest senyor era un professional de la mentira.
La mediació del Consell Superior d'Esports i la posterior declaració d'intencions de Pedro Muñoz fan baixar el grau de crispació. El 29 de juliol, el president de la Federació Espanyola afirma que deixarà la presidència, però que si ho fa, no és perquè els jugadors l'hagin obligat a cedir.
Tomo yo la decisión el momento que quiero, porque creo que es lo mejor para el tenis español. Y eso es lo que más he querido fuera de mi familia en esta vida. Todo el mundo sabe que cuanto más me hubieran forzado cuanto más me hubieran linchado. No me hubiera ido.
La semifinal es juga definitivament a Madrid, on l'equip espanyol guanya els Estats Units a les Ventes, la plaça de toros reconvertida en pista de tennis. 4-1 és el marcador definitiu després del punt decisiu de Rafa Nadal sobre Andy Roddick. L'Argentina els espera a la final de Mar del Plata, a la sisena final de la història per als espanyols. Nadal no la disputarà. Després de renunciar al Masters de Xangai i de mantenir la incògnita fins a l'últim moment, una tendinitis al genoll l'obliga a aturar-se.
La rodilla ha dicho no, ¿no? Es que yo he dicho no, ¿no? Está claro que hay decisiones difíciles cuando uno juega individualmente. Lo son personalmente. Cuando uno juega en equipo lo es más, ¿no? Porque aparte de que... tu no juegas, no es fácil por los compañeros.
La Copa Davis cau del costat dels espanyols, que contra pronòstic supera l'Argentina per 3-1. Fernando Verdasco els dona el punt decisiu contra Casusso. El protagonisme català a la final és per a Marcel Granollers, que forma part de l'equip com a substitut de Nadal. L'any es tanca amb un nomenament, el d'Albert Costa, nou capità de l'equip de Copa Davis en substitució d'Emilio Sánchez Vicario. El lleidatà, que compaginarà el càrrec amb el de director tècnic de la Federació Catalana, és l'escollit pels tennistes.
És importantíssim que els jugadors confiïn en mi, això em facilitarà molt les coses. No? Jo crec que l'ambient serà bo, hi ha molt bona relació, hi ha molt bon rotllo i això és el que volem projectar a la gent, no? De que l'equip estarà molt unit i que tothom estarà involucrat.
També es concreta la data de les eleccions a la presidència de la Federació Espanyola, que seran el 16 de març.
Joan Laporta, el seu any més difícil.
6 d'abril, un Joan Laporta irreconeixible es dirigeix als aficionats del Barça a la trobada mundial de penyes que es fa a l'Hospitalet. En un to crispat i alterat, Laporta contrarresta les crítiques a la marxa de l'equip i a la seva gestió amb un discurs en què el president blaugrana es deixa anar. Com els oradors que exalcen les masses, Laporta demana il·lusió en un dels moments importants de la temporada.
Però ojo, que també ens venen crítiques d'hipòcrites que fan veure que són del Barça i que no ho són. Aquests és els que a mi m'agradaria a vostès prevenir-los. Perquè moltes crítiques vienen d'hipòcrites que dicen que són del Barça i no lo són. Y me están embaucando algunos de ustedes. Y eso es lo que no me gusta. Que los embauquen. Que los engañen. No caigan en la trampa. Que si no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie. O sea que, al loro. Que no estamos tan mal, hombre.
El que al matí són aplaudiments, al vespre es tornen crítiques. Laporta aguanta la mocadurada de l'estadi. L'afició s'aplega a la llotja després que l'equip empata 0 amb el Getafe i la diferència amb el Madrid és de 7 punts. L'endemà, Fran Rijker consensua amb el vestidor que l'entrenament serà tancat als aficionats. Els resultats fan que la pressió cap a Joan Laporta sigui més forta cada dia que passa. Eliminats a les semifinals de la Champions pel Manchester, sense Lliga, i després de la humiliació del Bernabéu, 4-1 en passadís inclòs, el 9 de maig, l'advocat i soci Oriol Girial fa el que va fer Laporta en el seu dia i anuncia la moció de censura.
Hemos vivido un auténtico vodevil. Y es que tenemos la certeza de que el año que viene esto puede ser... Vamos, si este año sea un vodevil, esto puede ser el Corral de la Pacheca, de verdad.
La moció tirarà endavant si en 14 dies hàbils el soci Giral recull 5.882 firmes vàlides. A dia abans que es presenti la moció de censura, Joan Laporta anuncia que Pep Guardiola serà el tècnic de la pròxima temporada perquè garanteix l'ideari futbolístic de l'entitat. Laporta se sent en una situació de camí sense sortida davant dels mitjans de comunicació. Amb la temporada acabada, el president evita la roda de premsa de balanç oberta a tothom i justifica una única i personal aparició a Televisió de Catalunya pel fet que arribarà a més gent. El president del Barça es fa fort, no dimitirà i culpa Fran Rijker del control de la vida privada dels jugadors. Quan li passen les imatges i les declaracions davant dels penyistes, Laporta justifica i diu allò de "no em reconec".
Acumulo una pressió que a vegades, doncs, s'ha fet difícil de suportar, no? Hem patit des de micros a la sala de juntes, amenaces personals i en els meus fills, detectius que han seguit el que feia. Darrerament algú ha pagat perquè em robessin l'ordinador, no?
Durant la recollida de firmes, Laporta continua treballant en el projecte esportiu de la pròxima temporada. Abans que es tanqui el termini per presentar les firmes de la moció, Laporta presenta els fitxatges de Keita i Piqué en una clara estratègia per contrarrestar el vot favorable a la moció, que cada cop és més elevat. El 29 de maig s'acaba el termini de presentació de firmes i el 5 de juny en queden validades 7.835, gairebé 2.000 més de les necessàries. Uns dies més tard es fa la presentació de Pep Guardiola. Laporta torna a utilitzar les seves cartes esportives per reconduir el vot de censura. Qui juga també la seva carta és Sandro Rosell. Amagat de fa temps, amb alguna aparició esporàdica, l'exvicepresident esportiu surt a escena amb força. Rosell nega que estigui darrere de la moció de censura i anuncia que es presentarà a les pròximes eleccions i aprofita també per fer campanya contra Laporta.
Dicen que las personas no cambian con los años. Las personas se desnudan. No me refería al aeropuerto, ¿eh?
El 6 de juliol, Laporta cau derrotat amb claredat en el referèndum de la moció de censura. La bufetada és important perquè el 60,6% dels votants estan a favor de la moció, per només el 37,7% en contra. Només 6 punts separen Laporta de l'abisme. El president blaugrana en fa la seva lectura i es fa fort en la seva intenció.
No tinc cap intenció de dimitir. Crec que estem legitimats, crec que hem de ser coherents, hem de ser responsables. El que cal ara és recuperar la calma institucional, com vaig dir. Crec que tenim un marge de maniobra important perquè hem superat la moció de censura i, a més, doncs, amb una il·lusió renovada i energies renovades, com us he dit.
La postura de Laporta fa que cada vegada hi hagi més distància amb els pesos pesants de la Junta Directiva, amb Ferran Soriano al capdavant. El 9 de juliol, Catalunya Ràdio descobreix una reunió secreta a Barcelona, a casa del directiu Joan Boix, en què quedarà patent la fractura de la Junta.
17 directius del Barça, dels 18 que hi ha en total, ara mateix són reunits en una reunió que té lloc a Barcelona i que ha de servir per què, Xavi?
Doncs per començar a debatre el futur del club. La Junta està gairebé reunida en ple al centre de Barcelona, en un punt indeterminat de Barcelona. La inquietud entre els directius era tan gran, els nervis eren tan palpables després del que va passar diumenge, que aquesta mateixa tarda un d'aquests directius ha decidit convocar d'urgència aquesta, jo diria gairebé, reunió clandestina de la Junta Directiva.
A la reunió es debat el futur del president. Mentre Joan Laporta manifesta que es veu amb forces i il·lusió de continuar, el potent grup encapçalat per Ferran Soriano en demana la dimissió immediata. L'endemà, Laporta anuncia que posarà el càrrec a disposició de l'Assemblea de Compromissaris, decisió que comporta immediatament la marxa del club de 8 directius: Ferran Soriano, Marc Ingla, Albert Vicens, Xavier Cambra, Toni Rovira, Clàudia Vives Fierro, Avarís Murtra i Josep Lluís Vilaseca. Joan Laporta continua avalat per l'Assemblea de Socis Compromissaris que se celebra a l'agost. 526 vots a favor de la seva continuïtat, 376 en contra i 40 en blanc. 4 mesos després, l'aval és el de Pep Guardiola.
Cristiano Ronaldo, el futbolista de l'any.
Cristiano Ronaldo arrasa el 2008. S'endú els premis de la Pilota d'Or i el FIFPro, el del Sindicat de Futbolistes, sempre superant l'argentí Leo Messi, segon a totes les apostes. La cursa per ser designat el millor jugador de l'any és una cursa de llarga distància. El portuguès del Manchester feia punts la temporada passada, va acabar segon per darrere de Kaká i enguany li ha tocat la grossa. 2 de desembre, la prestigiosa revista France Football premia la gran temporada de Cristiano Ronaldo. Guanya la Premier, la Lliga de Campions i també el Mundial de Clubs. La seva contribució, 42 gols.
He jugat 5 anys al Manchester, un club que em sento com a casa, i aconseguir tots els premis que he guanyat, tant en l'aspecte col·lectiu com en l'individual, em fan molt feliç. Però com ja he dit altres vegades, sóc un jugador ambiciós i vull guanyar més títols col·lectius i també d'individuals, i crec que estic en el bon camí. I la Pilota d'Or em dona motivació per treballar més i millor.
Amb la seva selecció, Portugal juga a l'Eurocopa. Després de quedar eliminats als quarts de final, Ronaldo supera d'un turmell. La seva convalescència coincideix amb la desesperada intenció del Madrid de fitxar-lo. El jugador es deixa estimar i juga el gat i la rata amb el Manchester. Finalment, es queda a Anglaterra. No comença la temporada amb l'equip, perquè encara recupera de l'operació. Quan reapareix, a Old Trafford, l'aplaudeixen, tot i que a l'estiu arriba a dir que el seu somni d'infància és jugar al Madrid. A la llista final de la pilota d'or, Cristiano és el tercer portuguès de la història que guanya el títol, després d'Eusebio i Figo. A la llista, la segona posició és per a Leo Messi. Destaca també la cinquena de Xavi i la dissetena d'Eto.
Maradona, la selecció argentina a la mà de Déu.
Diego Armando Maradona torna aquest any al primer pla de l'actualitat esportiva. El seu nomenament com a seleccionador argentí sorpresa entre els millors entrenadors del món. 28 d'octubre. Quisiera ver al Diego para siempre. No és encara oficial, però tothom ho dona per fet. Maradona serà el substitut d'Alfio Basile a l'Albiceleste. Les negociacions amb els directius de l'AFA es tanquen ràpidament, però l'acord no es fa oficial perquè Sergio Batista es resisteix a treballar amb Maradona. El director tècnic serà Carlos Bilardo. La sorpresa és generalitzada. La seva experiència com a entrenador es redueix a dues breus etapes, amb el Deportivo Mandiyú, ja desaparegut, i el Racing de Avellaneda. Maradona surt al pas dels que critiquen la decisió.
Quan hablan de inexperiencia, por ahí hay equipos que te atacan con siete jugadores o que te defienden con 11. El fútbol no ha cambiado, el fútbol está todo inventado, así que no creo que nos sorprendan con nada.
El seu debut oficial arriba el 19 de novembre, a l'estadi de Hampden Park, en un amistós contra Escòcia. Argentina guanya el partit per 0-1. L'era Maradona comença sense Leo Messi, després de complir el pacte a què l'AFA arriba amb el Barça per als amistosos.
De Jordi Roche a Ricard Campoy, els fils negres que mouen la federació.
18 de febrer. Jordi Roche és entrevistat a l'Esport al Punt Vespre de Catalunya Ràdio. L'últim president de la Federació Catalana de Futbol, elegit a les urnes, anuncia que plega, tot i que el seu mandat no s'acaba fins a l'octubre del 2009.
Sí que no és normal, no?, que una persona que està al front d'una entitat, com és en aquest cas la Federació de Futbol, decideixi que hi ha d'haver una nova etapa, no? Crec que aquests objectius s'han complert abans del termini de 4 anys d'una legislatura i, per tant, crec convenient és que s'acabi doncs, aquesta transició del futbol català al front de la Federació.
Davant dels presidents dels clubs del futbol català, a l'Assemblea General del mes de juny, anuncia oficialment que es retira. És ovacionat. La mutualitat gratuïta per a tots els afiliats, la reconversió dels camps perquè siguin de gespa artificial i la descentralització federativa són punts del seu programa que han quedat coberts. La pregunta que es fa tothom és: per què marxa abans d'hora un president que ha complert les promeses electorals? Els fets posteriors mostren la divisió interna a la junta directiva. A Jordi Roche li pleguen els homes més afins, com Joan Castells, Miquel Àngel Ventura i Juanjo Isern, i cada vegada es queda més sol davant del grup de Ricard Campoy, Miguel García, president de l'Hospitalet, i Fermín Casquete, president del Badalona. La marxa de Roche li deixa via lliure per fer-se l'amo federatiu a Ricard Campoy, qui incompleix la seva màxima, convocar eleccions i marxar amb la majoria de la junta. Al novembre se li escapa la seva veritable intenció.
Si els 1.400 equips que hi ha a Catalunya volen que em presenti, em presentaré. Jo faré sempre el que vulgui el futbol català. I en aquest moment estem atreveixant uns moments difícils del futbol català i espero solucionar-los ràpidament.
En una entrevista al Nou Esportiu, Campoy diu que no ha trencat cap pacte i argumenta que cap directiu ha volgut dimitir. El sector Roche, encapçalat per Israel López, un dels vicepresidents de la seva junta, perd cada vegada més pes. Marxen les persones pròximes a Roche que continuen a la federació, Paul Buscail i Albert Navas. Campoy escenifica i culmina l'acostament a Ángel María Villar, que el mateix Roche es veu obligat a iniciar, tot i que havia arribat a dir que lluitaria per fer fora Villar de la Federació Espanyola. La subvenció de 3 milions d'euros per finançar la ciutat esportiva de Sabadell l'obliga a fer marxa enrere. Villar la té congelada. La pau amb Madrid és un dels últims llegats de Roche. Campoy li dona les gràcies amb un "els clubs catalans votaran Villar". Òbviament, Villar li agraeix, beneeix el torneig de les Nacions i, a més, Catalunya podrà jugar en dates FIFA.
Mi contestación ha sido: sí, pueden ustedes utilizar esas fechas FIFA siempre y cuando la selección española no participe en esas fechas.
El torneig de les Nacions previst per la temporada que ve és una altra de les iniciatives impulsades per Jordi Roche, que vol acabar amb el partit de Nadal. A Campoy li plouen les crítiques perquè la viabilitat del torneig passa per la submissió a la Federació Espanyola i al seu president. En la seva defensa implica Anna Pruna, la secretària general d'Esports, i el president del Parlament, Ernest Benach. diu que seguint les directrius de tots dos, els polítics el desmenteixen i l'obliguen a rectificar. La Generalitat, a través del vicepresident Josep Lluís Carod Rovira, confirma que hi treballen i que es pensa en seleccions com el Brasil i l'Argentina i una d'europea com Alemanya, Portugal o Escòcia.
Jo crec que aquests noms serveixen perquè es vegi que el que es vol és ja passar una segona fase. No tots els països o totes les seleccions en què ara s'estan fent gestions finalment hi acabaran sent, amb tota probabilitat, però sí que hi haurà seleccions d'aquelles de primeríssim nivell mundial.
Campoy té deures pel 2009, convocar eleccions i organitzar el Torneig de les Nacions.
El millor català a la història dels jocs.
Un minut i mig d'acrobàcies li donen a Gervasi de Fer la tercera medalla olímpica. A la categoria de terra, el de Premià de Mar, s'endú la plata a Pequín, després dels ors en salt a Sydney i Atenes. L'exercici és perfecte o gairebé. De Fer clava totes les diagonals, però té una petita errada que li costa l'or. Amb 27 anys, operat dues vegades de les espatlles, Gervasi continua fent història. A la final, li toca sortir l'últim, amb el nerviosisme que això suposa. Passa però que els seus rivals li aplanen el camí.
Tu saps el que és estar al moment abans de començar l'exercici, veient que Drago i Politos havien caigut i tal, era com un... Hòstia, que la liamos aquí todos parda. Però bueno, he pensat, porto 1.000 exercicis d'aquests, és el que vaig treure al Mundial passat i vaig treure amb xapa. Era com, lo sabes hacer, sabes, déjate llevar y ya.
Gervasi de Fer es converteix en el primer i únic català que guanya medalles en tres jocs diferents. Una fita només igualada per Joan Llaneres, el veterà ciclista de pista, nascut a Mallorca i afincat a la població gironina de Porreres.
Joan Llaneres acaba d'aconseguir la medalla d'or a la prova de puntuació. La seva gran puntuació és el punt final a la seva carrera esportiva.
Joan Llaneres, adeu amb la quarta medalla olímpica.
Per Llanera són els últims Jocs Olímpics. A Pequín tanca la seva carrera esportiva amb dues medalles més per a la seva col·lecció, l'or en puntuació i la plata de Madison fent parella amb Toni Tauler. A la prova individual, la de puntuació, totes les mirades se centren en el dorsal número 11, el de Llaneres. El mallorquí opta per ser conservador, per tenir paciència, i no entra en la lluita pels punts als primers sprints. Quan falta una volta, Llaneres ja té l'or i repeteix l'èxit aconseguit a Sydney. Un or pel comiat.
Ho tinc molt clar, o sigui, fins ara he disfrutat de fer-ho, ho he fet amb ganes, amb il·lusió, però sé que havia posat aquesta data com a definitiva per la meva retirada i bueno, no penso que tingui més ganes ni que no, sinó que és una decisió que hem pres tota la família conjuntament, l'hem madurada, l'hem consensuada i és el que hi ha, no, sense més.
Un altre dels èxits catalans als Jocs és de Saúl Cravioto, el piragüista lleidatà que guanya l'or a la modalitat de 500 metres K2. La seva presència a Pequín no queda clara fins uns mesos abans. Una comissió d'experts tria el nom dels Olímpics després que la seva embarcació i una altra tenen la mínima per anar a Pequín. Cravioto aprofita l'or aconseguit per reclamar l'interès pel seu esport.
Jo crec que necessita una mica més de publicitat i d'ajudes i sobretot del piragüisme en Catalunya. I el piragüisme en Lleida en particular, doncs jo crec que se li hauria de donar molt més bombo perquè no tenim ni instal·lacions ni res i és molt difícil que surti gent sense instal·lacions.
Més medalles per a l'esport català arriben en les competicions d'equip. 24 d'agost. Els catalans Ricky Rubio, Joan Carles Navarro, Pau i Marc Gasol, Àlex Mumbrú, Raúl López i el mallorquí Rudi Fernández participen de la millor final olímpica de bàsquet. Perden amb els Estats Units per 107-118. El partit però queda per la història i els confirma com la millor generació de jugadors. El tècnic és Aito García Reneses, que posa punt final als seus dos mesos a l'equip.
La verdad es que ha sido un partido muy espectacular. Estados Unidos tiene un equipo con una fuerza física y una velocidad enormes y nosotros, con talento y con ganas, hemos sido capaces de mantenernos en el partido hasta el final.
A la final de l'hoquei herba masculí, la selecció espanyola perd amb Alemanya per 1-0. És la tercera plata olímpica de l'equip on juguen 13 catalans. En handbol, la selecció espanyola aconsegueix el bronze després de guanyar Croàcia per 29-35. David Barrufet s'acomiada dels Jocs amb 4 participacions i 2 medalles. I pel que fa a la natació sincronitzada, té el reconeixement final al seu esforç amb 2 plates, la de l'equip i la del duet format per Gemma Mengual i Andrea Fuentes.
No pot saber ningú el que ha gustat. És primer que tota la vida
vida treballant per això i aquest últim any ha sigut deixar-ho tot de banda, dies de decepció, de plors, de no poder més, però ha molat perquè era la meva guerra i l'he guanyat, tu.
La delegació espanyola als Jocs de Pequín tanca la seva participació amb 18 medalles, 5 d'or, 10 de plata i 3 de bronze.
Leo Messi, campió olímpic, amb el permís del Barça.
22 de maig. Falten 3 mesos pel començament dels Jocs Olímpics de Pequín i Leo Messi obre el conflicte d'interessos entre el Barça i l'Associació de Futbol Argentí. Els Jocs coincideixen amb la pretemporada blaugrana i amb la fase prèvia de la Lliga de Campions que els enfronta el Vissua de Cracòvia. Messi decideix on vol ser.
Estoy ilusionado porque la selección argentina siempre que quiero estar con mi selección. Es un juego olímpico que un jugador tiene oportunidad una vez en su carrera, si la tiene, y me encantaría, ¿no? Si tendré conflicto con el club, no creo. Yo creo que el club entiende lo que pienso yo y que no va a haber problema.
El conflicte s'allarga en el temps, s'eternitza perquè les dues parts defensen la seva posició fins al final. El Barça s'empara en que la llei els dona la raó perquè els Jocs Olímpics no són una competició FIFA i, per tant, no tenen cap obligació de cedir Messi. I la FIFA, a través d'un comunicat, insta el Barça que alliberi el jugador per no contradir l'esperit olímpic. El temps passa. Messi a Escòcia ha fet la primera part de la pretemporada amb el club i la selecció argentina prepara al Japó la cita olímpica. Pep Guardiola surt d'escena.
Messi sabe que le hemos hablado que es igual de importante el equipo él que cualquier masajista o que cualquier otra persona del vestuario. Dicho esto, creo que Blatter tendría que decidir ya.
Des de l'Argentina, la pressió mediàtica i social és cada vegada més gran sobre Leo Messi. Li demanen que parli clar sobre el tema. Fins i tot, Maradona s'atreveix a opinar.
Los catalanes son cabeza dura, no te lo van a dar así nomás, pero creo que también en esa cabeza dura que tienen que saber que hay un país atrás.
Finalment, a Leo Messi li toca mullar-se. L'equip se'n va de gira als Estats Units, però abans fan escala a Florència, on el Barça juga un amistós. El mateix dia s'especula que Leo Messi ja no farà el viatge i es convoca una roda de premsa improvisada al mateix aeroport del Prat. Els argentins ja poden sentir el que tant esperaven.
Entiendo la postura del club, ¿no? Sé lo que nos jugamos nosotros también, pero bueno, quiero expresar mi deseo de ir a los Juegos Olímpicos, estar con mi selección. Voy a ir sin esperar al TAS, ¿no? Si una vez estoy allá y el TAS dice que tengo que volver, volveré, ¿no?
Finalment, Messi viatja a Florència i no només això, sinó que juga tot el partit amistós, tot i el risc d'una possible lesió. El TAS, el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport, ha de decidir els pròxims dies sobre el recurs presentat pel Barcelona. El 6 d'agost arriba el veredicte. El TAS dona la raó al Barça. Els clubs no estan obligats a cedir els jugadors als jocs perquè la competició no es juga en dates FIFA. Tot i això, Messi no torna, perquè el Barça, amb la raó sota el braç, accedeix al desig del jugador.
A mi no m'agrada veure patir Leo. Ell mateix tenia una sensació i ara en té una altra, i per tant, doncs, hem tingut clar de l'inici que si començàvem el procés l'havíem d'acabar, perquè enteníem, els serveis jurídics del club així entenien de que teníem la raó.
En contraprestació, l'AFA pagarà una assegurança per valor del sou del jugador si es lesionés als jocs. A més, durant la temporada 2008-2009, Messi no podrà anar convocat en cap dels amistosos. El primer el compleix contra Escòcia en el debut de Maradona a la banqueta argentina. 23 d'agost, la selecció argentina es proclama campiona olímpica amb Leo Messi. A la final, jugada contra Nigèria, 1-0. L'equip guanya tots els partits de la competició, inclosos el partit de quarts contra Holanda i les semifinals amb el Brasil. Messi acaba la seva participació fent 2 gols a la competició olímpica.
Pol Amat, el millor del món. Jaume Alguersuari, fent punts per ser pilot de Fórmula 1.
En hoquei herba, el nom propi de la temporada és el de Pol Amat, nomenat millor jugador del món del 2008 per la Federació Internacional. 25 de novembre, el premi el recull a Los Angeles, a la seu dels Estudis Universal. Uns dies més tard, visita uns altres estudis, els de Catalunya Ràdio.
L'any realment ha sigut molt bo. Amb el Polo vam fer un any fantàstic, ho hem guanyat tot menys la Copa Europa, i amb la selecció també ha sigut un any espectacular, no? On hem arribat, doncs, hem aconseguit arribar a la final del Champions Trophy i dels Jocs Olímpics. Està clar que, en gran part, jo penso que una mica també la nominació pot ser també un reconeixement a aquests bons resultats de la pròpia selecció i a més també del club, no?
El guardó premia una temporada plena d'èxits amb la plata olímpica i la Lliga, la Copa i el Campionat de Catalunya guanyats amb el Polo. Ara que ha començat una nova etapa amb la Gara, també l'ha començat amb un títol, la Copa guanyada aquest mes de desembre. I en motociclisme, Jaume Alguersuari es proclama vencedor de la Fórmula 3 britànica. 12 d'octubre, després de guanyar les dues curses a Donington Park, recupera els 12 punts de desavantatge que tenia respecte d'Olivier Turvey, que és el líder. Es converteix, amb 18 anys, en el pilot més jove que ho aconsegueix. També ho havien fet fins ara Ayrton Senna i Lewis Hamilton. El salt a la Fórmula 1 necessita temps.
Estic a Red Bull, té dos equips de Fórmula 1. De moment, l'expectativa és fer proves, familiaritzar-nos amb un equip de Fórmula 1 i amb un cotxe de Fórmula 1, que és el principal, que fins ara doncs, he tingut només una prova, que encara queda molt futur i que hi ha que seguir treballant.
L'altre català que promet és Dani Clos. L'escuderia Williams el té a l'agenda i ja l'ha fet pujar més d'una vegada a un dels monoplaces de Fórmula 1. I pel que fa a la competició de trial, el Mundial torna a parlar català. 21 de setembre, Toni Bou guanya el títol a Castellolí. El Mundial se l'endú amb absoluta superioritat perquè acaba primer en 7 proves i segon les altres 5. Laia Sanz també aconsegueix el Mundial femení per 8ª vegada. El Campionat d'Espanya a l'aire lliure és per Adam Raga. Toni Bou, Adam Raga i Albert Camastany també guanyen el trial de les nacions. En handbol, el final de temporada del 2008 no té res a veure amb el començament pel que fa al Barça Borges i al Freiking Granollers. 30 d'abril, els Blaugrana perden la Lliga després de caure en el partit decisiu contra el Ciudad Real per 29-24, un partit que a la segona part el Barça guanya de 5. Amb Manolo Cadenas a la banqueta, tanquen l'exercici sense cap títol. És la primera vegada que passa després de 27 anys.
Pues es una gran decepción, pero bueno, tengo que decir que mis jugadores han luchado todo lo posible y cuando luchas, pues oye, siempre queda en la actitud y en lo que ha hecho durante toda la temporada el equipo, pues creo que un aprobado.
El Barça arriba a les semifinals de la Copa d'Europa i perd la final de Copa amb el Ciudad Real. La temporada actual comença amb un títol, el de la Supercopa, guanyada a l'equip manxec. Pel que fa a la Lliga, és líder fins al 14 de desembre, quan el Ciudad Real guanya el Palau i els arrabassa la primera posició. Aquest mes de desembre, el porter Casper Witt anuncia que a final de temporada deixa el Barcelona per motius personals. I l'altre porter de l'equip, David Barrufet, es compromet amb Valero Rivera, el nou seleccionador espanyol, a tornar a l'equip després que els Jocs anuncia la seva retirada. Pel que fa al Freiking Granollers, la temporada passada va patir per mantenir la categoria. Va acabar 13è a només 3 punts del cué de la Lliga. Aquesta temporada és molt diferent pels vallesans, que fins i tot se situen líders a la competició. I en futbol ha estat l'any del Girona. 49 anys després, l'equip gironí torna a la segona divisió A. 15 de juny, l'ascens l'aconsegueix a Montilivi després de guanyar el Ceuta per 1-0. Migue passarà la història del club com l'autor del gol de l'ascens.
L'ambient tot ha sigut espectacular. El partit, bon contrari, ha sigut el partit de la vida. Portàvem somiant amb això tota una temporada, per fi s'ha fet realitat.
El Nàstic de Tarragona, el fet més destacat de l'any, és la retirada d'Antoni Pinilla. 14 de juny, és el dia de l'anunci. Pinilla deixa el futbol després de 20 anys com a professional, en què ha defensat les samarretes del Barça, el Mallorca, l'Albacete, el Tenerife, el Salamanca i el Club Gran.
És un moment important dins de la meva vida. Porto 20 anys com a professional i bueno, per totes les circumstàncies jo crec que ha arribat el moment adequat per donar aquesta passa tan important.
Des d'aquesta temporada, Antoni Pinilla posa la seva experiència al servei del club com a director tècnic. I en bàsquet, el Rico Manresa fa esforços per mantenir el club. L'entitat del Bages necessita 1 milió d'euros per cobrir el pressupost de la temporada, uns diners que el club es veu obligat a buscar després que les institucions del país no concedeixen l'ajut.
Estem en una situació econòmica molt delicada, és la situació delicada de la història del club. Estem pendents del compliment d'un compromís que tenim del govern del país, en el sentit que ens ajudaria a complementar el pressupost. És un compromís ferm, verbalitzat davant de diverses persones, que se'ns va fer ja l'any passat, a finals de l'any passat.
A l'assemblea de finals d'any, el president, Josep Vives, anuncia que s'han cobert la meitat dels diners que es necessiten, però que la situació continua sent molt preocupant. S'engega la campanya Tots som Manresa, unes samarretes que es posen a la venda per 10 euros. El Barça i l'Espanyol hi col·laboren, oferint l'estadi en diferents partits perquè les samarretes es puguin vendre.
2008, una nova generació al poder. L'any de Phelps, Nadal, Bolt i Hamilton. Servei de documentació, Eugeni Aroza i Teresa Miralles. correcció de textos, unitat d'assessorament lingüístic. Veu en off, Joan Anton Ramoneda. Muntatge musical, Miquel Jario. Guió i locució, Carles Pasqual.